10 i 14 minuts. Què en sabem del pressupost de l'any que ve? Bàsicament, el que Jordi Mas ens va dir fa uns quants dies. A la vora dels 40 milions d'euros, milió amunt, milió baix, una rebaixa de la pressió fiscal i, sobretot, en el que ens hem agafat molt aquests darrers dies i pensin que encara tenen 4 dies per presentar propostes, aquest milió d'euros que l'Ajuntament ja reserva, passi el que passi, en el pressupost d'inversions de l'any 2015 per executar, per posar en pràctica la o les idees que vinguin d'aquest procés de participació ciutadana que continua obert fins al proper divendres dia 24. Saben, us ho hem comentat abastament. Això és el que sabem del pressupost, però, com també tots vostès coneixen, hi han hagut ja dues reunions en dos dissabtes consecutius sobre el pressupost de l'any que ve entre els membres de l'equip de govern i els responsables de les diferents formacions polítiques. Ahir la CUP va fer roda de premsa per ja presentar un primer balanç d'aquestes reunions. I el titular, o almenys el que ens apunta en Joan, que podria ser un titular, és que la CUP es planteja, d'entrada, una abstenció crítica. Depèn de com es desenvolupin les diferents propostes que la formació ha fet a l'equip de govern. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Vicenç. Efectivament, el pressupost que, en el cas de les ordenances fiscals, inclou una rebaixa del coeficient del 0,98 al 0,93 en l'IBI. És un dels detalls que doncs vam rescatar de la roda de premsa, però el posicionament de la CUP no es planteja en cap moment votar afirmativament la formació, com a mínim en el primer termini, a pressupost i ordenances, i fins i tot critica que altres forces de l'oposició en donin suport, on puguin donar suport, tot i que encara ningú s'ha manifestat en referència clara el que va fer l'any passat el partit dels socialistes. Entén Adrià Pet que els programes polítics disten molt i per tant doncs, no, la CUP no s'afegirà obertament en un pressupost, però sí que reconeix que s'han fet passes. Aquestes passes, entre d'altres, a part de la rebaixa de la pressió, sobretot doncs, té a veure amb aquesta proposta del pressupost participatiu. Va recordar Adrià Pet que en el seu dia això va ser una moció de la CUP que després va ser reconvertida en una moció del govern, una maniobra que a la CUP no li va agradar gaire, però que en qualsevol cas sí que hi van donar suport perquè entenen que ells van ser els pares d'aquesta iniciativa.
Fem un parèntesi aquí, el recordem, aquesta rebaixa de la pressió fiscal ve per l'element del rebut de l'IBI del qual l'Ajuntament en pot, per dir-ho així, disposar, que és aquest coeficient multiplicador, que és el número que s'afegeix en aquest resultat total i que depèn de l'Ajuntament. Això sí, és l'únic, gairebé diríem, l'únic factor del rebut de l'IBI que depèn exclusivament de l'Ajuntament. I passaríem de multiplicar per 0,98 a multiplicar per 0,93.
I això implica doncs,
una rebaixa final en el rebut de l'IBI. Però perquè ens entenguin, això no ve de l'Estat. Això és directament potestat de l'Ajuntament poder-lo més o menys variar cap amunt o cap avall. En aquestes, ja ho sé que potser vostès pensaran, home, això són 5 centèsimes, sí, esclar, però esclar, és una rebaixa, no deixa de ser una rebaixa. Tanquem parèntesi.
Doncs el que entén la CUP és que el que s'ha de fer bàsicament és limitar el pagament del deute, una postura que ja han mantingut altres anys. Entén la CUP que hi ha uns mínims legals, no els reconeix, però sap que s'han de complir, però entén també la CUP que no cal anar més enllà dels mínims legals i creu la CUP que l'Ajuntament està anant per sobre d'aquests mínims legals a l'hora del retorn del deute. Creu la CUP que aquesta diferència s'hauria de destinar especialment a polítiques socials i per tant doncs, caldria limitar aquesta aportació als crèdits de la banca i que cal centrar el pressupost en benestar social. El pressupost de benestar social es manté, tot i que creu la CUP que cal augmentar-lo i fins i tot destinar-hi la part del famós fons de contingència, aquells diners que teòricament es reserva l'Ajuntament per si alguna malvestat, doncs bé, si no es dediquen, doncs dedicar-los exclusivament a un increment de pressupost de benestar social. També a l'oficina local d'habitatge entenc que és una càscara buida, ho va dir així textualment Adrià Pet, creu que l'oficina està bé, però que l'oficina ha de fer alguna cosa més que existir, i més enllà d'això també a ocupació, especialment a incrementar els serveis que es puguin donar tant des de nivell 10 com des de l'escola d'adults, la formació, que és una eina bàsica que pot desenvolupar l'Ajuntament de cara a afavorir l'ocupació de la ciutadania. El govern, va dir Adrià Pet, té la intenció de discutir, entén que hi ha una predisposició positiva i, per tant, es plantegen una abstenció com a primera opció en el moment que es puguin tenir en compte aquestes propostes que fa la CUP. D'entrada, ens va matisar Adrià Pet, d'entrada, amb el pressupost que es presenta, l'opció de vot de la CUP és negativa, però si hi ha alguna reformulació a partir d'aquest procés negociador, podria doncs transformar-se en abstenció. Amb abstenció i mai en vot afirmatiu, va dir Adrià Pet, per poder condicionar i per poder presentar algun tipus d'al·legació de cara a l'aprovació definitiva. Saben que el pressupost, com la majoria de les normatives municipals, s'aproven en dues tandes, una aprovació inicial, que en principi ha de ser en el ple d'aquest mes d'octubre, i una aprovació definitiva, que serà en el ple del 18 de desembre, d'aquí dos mesos. Per tant, hi haurà un període d'al·legacions tant dels partits polítics com també de les entitats.
Recordem que el govern a hores d'ara està en minoria, per tant, socis ha de buscar per poder aprovar aquest pressupost, però que en qualsevol cas va deixar ben clar Adrià Pet que no hi haurà vot afirmatiu de la CUP en aquest pressupost, sinó, com a molt, aquesta abstenció, que aleshores li podem afegir un qualificatiu de crítica, com va definir Adrià Pet. No?
Per últim, el regidor de la CUP em va demanar evitar despeses supèrflues i va posar dos exemples del que considera la CUP que són aquest tipus de despeses supèrflues, que seria, per exemple, el pla de videovigilància o també l'existència de dos càrrecs de confiança a l'Ajuntament. Per últim, doncs, va dir que, de moment, el vot, per tant, en resum, de moment el vot de la CUP seria negatiu, però que el fet de que el govern estigui obert al diàleg doncs obre una porta a l'esperança. Li varen preguntar també, i ho sentiran, doncs, el fet que el govern té ara un gran nombre de grups a l'oposició i es pot recolzar sobre qualsevol d'aquests grups de l'oposició. Va reconèixer Adrià Pet que això és veritat i que no sap com estan les negociacions amb altres grups, però que en qualsevol cas el posicionament de la CUP és que si el govern doncs negocia en positiu aquestes demandes que fa la CUP, doncs es plantegen l'abstenció.
Si escoltem, sembla, Adrià Pet, doncs.
Escoltem Adrià Pet.
Primer volíem deixar dos coses clares inicialment. Una és que la CUP no es planteja en cap moment votar afirmativament a cap de les dues propostes en primera votació, i això és per un aspecte que ja vam defensar l'any passat. Nosaltres entenem que l'aprovació inicial del pressupost de zones fiscals obre un període de negociació fins a l'aprovació final. Donar un vot afirmatiu des del principi trenca aquesta possibilitat de debat, perquè el govern ja es troba amb la majoria necessària. Nosaltres l'any passat vam criticar que altres forces de l'oposició donessin suport des del principi, sense esperar el procés de debat, i en aquest moment, i òbviament nosaltres no farem el mateix. Per altra part, nosaltres ara mateix sabem que aquests pressupostos no han estat fiscalitzats encara per intervenció. Per tant, tot el que us pugui explicar sobre els punts que ens plantegem arribar van lligats a que la fiscalització no modifiqui després els pressupostos i obligui a modificar tot el pressupost. De fet, nosaltres encara tenim el dubte de si anirà final, si podrà ser aprovat aquest dilluns o si podrà ser presentat aquest dilluns vinent. La proposta de la CUP sempre ha girat en base a uns eixos bàsics. Els mantenim des de fa 3 anys i els mantenim. Nosaltres els seguim mantenint. Nosaltres hem considerat sempre que un pressupost i unes ordenances fiscals és la traducció econòmica d'un programa polític. I el programa polític de la CUP i el de Convergència i Unió i els grups que hi donen suport, com Nou Horitzó i GIS, l'Independents per Sitges, dista molt. Tot i així, sí que entenem que s'han fet els passos que es permeten establir una ronda de contactes i de debat. Nosaltres ens mantenim en uns principis molt bàsics. Un és la crítica al pagament del deute. Nosaltres en aquest moment hem parlat amb l'Ajuntament de la possibilitat d'ajustar-se al màxim al pla d'ajust aprovat. Tot i així, recordem que el pla d'ajust no ha comptat mai amb el suport de la CUP ni ha estat mai del nostre grat, però entenem que si és el mínim, el màxim, el sostre que es marca el govern, és obligació nostra intentar arribar a aquest terra, aquest mínim. I també els hem plantejat la possibilitat de allargar o renegociar els deutes. Ara mateix crec que l'Ajuntament té 42 crèdits bancaris, doncs mirar la manera d'agrupar-los per intentar que els pagaments anuals siguin més laxes i poder invertir part d'aquesta diferència, part d'aquest romanent que quedaria, en altres aspectes. Quins aspectes? Doncs la CUP sempre hem fet una aposta per tres eixos molt importants per nosaltres com a partit, com a organització d'esquerres, que són doncs, benestar social, habitatge i ocupació. Benestar social per raons òbvies, però també amb l'agravant de que durant aquest últim any hem anat escoltant en diverses reunions, en diverses declaracions públiques, a la regidoria de benestar social i altres regidors parlar de que els problemes creixen. De fet, ara hi ha un plantejament d'ampliació de Càritas, ampliació de Creu Roja i altres plantejaments que demostren que benestar social cada vegada és més necessari, cada vegada les partides en teoria haurien de créixer. Nosaltres hem vist en aquest pressupost que la proposta de benestar social es manté i per tant aquí és un dels punts on nosaltres voldríem doncs un augment. De fet, també hem intentat arribar a l'acord que el fons de contingència municipal, aquests diners s'utilitzen per emergències, es prioritzin bàsicament en aspectes socials. Perquè no ens volem trobar en què s'utilitzin després per pagar deute bancari o que s'utilitzin per altres aspectes. En el cas de que nosaltres els acabem donant suport, doncs ens volem trobar en aquesta situació. A l'altre aspecte, que és l'ocupació, entenem que Sitges té una oferta laboral que no cobreix, en molta part d'ella no cobreix necessitats mínimes per viure a la mateixa vila, és a dir, el preu dels habitatges, el preu de la vida a Sitges, en comparació amb el conveni o els preus o els salaris de l'hostaleria, doncs no s'ajusta. I creiem que s'ha de potenciar la creació d'ocupació, d'ocupació de qualitat, i per això també fem propostes de destinar més pressupost, i també això ho deixarem per més endavant per un debat polític sobre els funcionaments o com treure més suc encara d'aquells aspectes que ja funcionen, com el nivell 10, com el centre d'adults, com el centre d'adults, de formació d'adults, etc., per fomentar això. Perquè creiem que una forma ara mateix bàsica per sortir és creant o que la gent pugui permetre's trobar ocupació de qualitat, i això també passa per la formació. I un altre aspecte que també volem dotar econòmicament i també políticament, perquè entenem que encara no deixa de ser una càscara buida, és l'Oficina Local d'Habitatge de Sitges. Ara mateix l'Oficina Local d'Habitatge de Sitges nosaltres l'entenem com una càscara buida i cal omplir-la de contingut. Nosaltres parlem i hem proposat, tot i que vam haver-ho de retirar en el seu moment, en el ple de les botigues, el primer ple que jo era regidor, degut a que no teníem el prou suport i ens plantegem tornar-ho a presentar abans d'acabar la legislatura, per això la vam retirar, que era una proposta de crear la borsa d'habitatge, una borsa d'habitatge social que faciliti l'accés a les classes treballadores a un habitatge assequible i digne, sobretot. Una mica basant-nos en aquestes propostes, a nivell de pressupostos, bé, hem vist que, com a mínim, el govern sí que té la intenció de discutir-les. Llavors, en base a això i en base a certs principis que potser podem arribar a acords, com el tema de la revisió del deute bancari, etc., doncs des de la CUP ens estem plantejant l'opció, ja dic que depèn com acabin quedant els pressupostos el dilluns, de fer una abstenció en primera votació per mantenir un debat polític que ens permeti arribar a certs objectius que nosaltres creuríem que podien ser assumibles. També perquè hi ha un altre aspecte que cal tenir en compte, no ens agrada, però cal tenir-ho en compte. Vull dir, la no aprovació dels pressupostos suposa la pròrroga dels pressupostos de l'any anterior. I nosaltres entenem que dels 4 anys de govern de Convergència i Unió, o dels 3 pressupostos presentats, aquest és l'únic que mitjanament té alguns aspectes positius. També hi ha un altre aspecte que no he dit i que per nosaltres és molt, molt important, que és el fet de que l'apartat d'inversions, el milió d'euros que es destina a inversions, es destini de forma participativa. Una proposta que vull recordar que va ser una moció de la CUP que es va presentar en un ple, que 2 dies després de la CUP presentar la moció al ple, el govern va treure un dictamen idèntic. La CUP en aquell moment va decidir donar suport al dictamen perquè nosaltres el que ens interessava era l'aprovació d'aquesta participació ciutadana i van donar suport al dictamen. Tot i així, nosaltres mantenim que va ser una forma de fer que no ens va agradar gens, que demostra que a vegades hi ha més la voluntat d'aparèixer que la voluntat de fer. I bueno, nosaltres són aspectes que nosaltres en aquest seu moment ho vam passar per alt i vam donar suport perquè veiem que era molt més important l'aspecte, però sí que creiem que també seria burro si no expliquéssim una mica el que va succeir, el que tothom va veure. Va ser un ple públic i va poder sortir pels mitjans i s'ho explica. Per tant, amb el milió d'euros de participació i després aspectes que creiem que són, que poden ser prou positius, més altres que anirem lluitant durant els mesos, nosaltres ara mateix ens planteixem aquesta abstenció inicial de cara a assolir els objectius que ja vam marcar les altres legislatures, com evitar certes despeses que nosaltres considerem superflues o que s'han entès com superflues finalment, com per exemple aspectes de videovigilància, una partida que es va dotar l'any passat però que ha estat reduint-se durant tot l'any i que mai no s'utilitzarà perquè ara ja arriba el ridícul, a banda del qüestionament polític dels models de videovigilància. També seguim demanant la supressió dels dos càrrecs de confiança. Creiem que són tasques que es poden fer des dels propis treballadors municipals i no cal contractar, i els preus que estan contractats, els càrrecs de confiança. I altres aspectes, després lligats també a ordenances fiscals. No? Aquestes ordenances fiscals són bàsicament les mateixes que es van presentar l'any passat, amb algunes petites modificacions, algunes bueno, més importants o que se li donaran més titulars, com per exemple la reducció de l'IBI al 0,93, que ara estava al 0,98, i una sèrie de bonificacions que es farà a diferents aspectes d'interès econòmic i local. Nosaltres, la nostra proposta d'ordenances fiscals sempre ha estat les propostes progressives, de mirar de fer uns pagaments esglaonats, és a dir, que aquells que més tenen paguin més, qui menys té pagui menys, i això seguim mantenint. Vull dir, de fet, és la nostra proposta, quasi és una de les línies roges per poder arribar a un acord amb ordenances fiscals. Vull dir, ordenances fiscals, la nostra aportació és aquesta, i unes ordenances fiscals no progressives o que no puguin anar en aquesta direcció, per nosaltres seria bastant complicat donar suport en un futur. I tot i així, tot això està obert, estem encara en procés de debat i intentarem incidir-hi per arribar a aquests objectius nostres. Nosaltres el que volem intentar és, ja que sabem que la realitat aritmètica una mica del Parlament, del ple, no ens permet assolir grans objectius, com a mínim sí que volem intentar donar aquest procés de votació, aquest procés de negociació, assolir els màxims objectius del programa que la CUP es va comprometre a defensar ara farà prop de 4 anys. I en aquesta línia ens mourem. Si teniu preguntes.
S'entén que, per tant, el procés de negociació de l'any estaria obert.
Sí.
Amb la CUP, s'han fet algunes reunions, però diguem que de cara a l'aprovació inicial encara se n'han de fer algunes.
Correcte, s'ha fet dues reunions amb el govern, dues reunions, i d'aquestes reunions hem tret uns compromisos inicials que bàsicament hem de ser realistes, són declaracions d'intencions. Vull dir, no volem enganyar ningú i no hem aconseguit res encara, vull dir, només hem aconseguit el compromís de plantejar-s'ho i d'estudiar-ho. Com volem mantenir aquest treball, però a banda, perquè entenem que la pròrroga d'uns pressupostos nefastos com els de l'any passat no seria una bona situació. Tot i així, no votarem ni ens abstindrem a qualsevol preu, és a dir, si es manté com està el vot de la CUP, segurament haurà de ser contrari. Tot i així, tot això passarà per assemblees, i això no és una decisió que es prendrà per assemblees, però òbviament, vull dir, tal com estan ara mateix, s'assemblen massa els de l'any passat amb certes matitzacions que els salven una mica. També es salven perquè l'Ajuntament s'ha pogut permetre fer certes millores degut a haver apretat durant 3 anys o durant 2 anys al poble a base d'impostos, a base de taxes, a una situació bastant injusta i que bueno, ara ens porta aquesta situació, però que el preu social que es paga per fer aquestes coses és molt alt i no sé si s'arregla amb aquestes petites partides que ara mateix es poden posar sobre la taula. Tot i així, seguim oberts al diàleg, veiem una bona predisposició inicial, també entenem que el fet de que estiguin en minoria els obliga a aquesta predisposició, però creiem que podem, bueno, que podem incidir i que a la mida del que incidim el nostre vot serà d'una manera o una altra.
Hi ha molts grups a l'oposició que permeten també una certa...
Això està clar. Nosaltres, de fet, ara mateix no sabem si ja tenen pactat amb altres grups polítics una majoria a la primera votació. Podria ser així, la situació seria molt més complicada. El que he dit abans, nosaltres mai votarem que sí, per molt d'acord que puguem estar, perquè a no ser que fos el nostre propi programa i el veiéssim reflectit i que han fet el que nosaltres faríem, i com no és el cas, nosaltres creiem que és molt important per nosaltres sobretot, i crec que per tots els grups, perquè no crec que els grups de l'oposició, si no estarien a govern, tenir aquest període de dos mesos per fer aquest debat que es pot portar a l'aprovació final del 18 de desembre, els pressupostos molt més en línia de que cada partit vulgui. I ara mateix poden escollir entre el Partit Popular, els no escrits, els socialistes com l'any passat, o arribar a un acord amb nosaltres. I òbviament tenen totes les portes obertes i això els dona molta flexibilitat.
Deu i 34 minuts sense saber, per tant, el posicionament de la resta de formacions polítiques a l'entorn de les propostes de pressupost de l'equip de govern, la CUP es posiciona, a hores d'ara, com ens deia en Joan, un no als pressupostos del 2015, però si evolucionen aquestes propostes que la CUP ha presentat a l'equip de govern, aleshores la formació es plantejaria una abstenció crítica als pressupostos de l'any que ve. Alguna consideració més, Joan?
No, bàsicament aquesta. Continua el procés de negociació fins al dilluns de la setmana que ve, que s'han d'aprovar inicialment.
10 i 35, petita pausa, i en Joan no marxa d'aquí, perquè en uns moments escoltarem Germà Bel.